els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
L'any 2023 va estar testimoni d'un creixement constant en l'acompanyament de famílies per part de la Fundació Habitatge Social, però els reptes persisteixen. El director Sergio Rodríguez destaca la dificultat de trobar nous habitatges i l'estancament en la sortida de famílies a causa dels alts preus de lloguer. A més, l'augment del 14,1% de famílies monoparentals, majoritàriament liderades per dones, subratlla la importància de prioritzar la signatura de contractes amb aquestes dones per garantir la seva seguretat i autonomia. Malgrat les dificultats, la Fundació continua treballant amb determinació en diversos fronts per assegurar que cada persona pugui accedir a un habitatge digne, millorant així la qualitat de vida i promovent la inclusió social. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda a totes i a tots. Aquest és el quart capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. En aquesta nova temporada tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, també de denúncia i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla, Rafa Sanahuja, a la redacció i locució, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Parlàvem a l'inici, la Fundació Habitatge Social és la que posa de manifest el risc que suposa la manca d'habitatge social en un moment en què el preu de l'habitatge està absolutament disparat. Si seguiu l'actualitat, ja ho sabeu. La Fundació reclama responsabilitat i corresponsabilitat a les administracions i a tots els partits polítics perquè s'aprovi un pla d'habitatge amb la mirada a mitjà i llarg termini. Un que impliqui tots els nivells, Estat, Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i també Ajuntaments. L'entitat ha acompanyat, us dono algunes dades, 476 famílies i 1.750 persones en els 451 habitatges que ha gestionat durant el 2023. Són les dades que han tret a la llum. Sergio Rodríguez és el director d'aquesta fundació, Fundació Habitatge Social, i ja ens acompanya per parlar una mica de tot plegat. Sergio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a Ràdio Estel, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per reflexionar amb nosaltres una mica sobre tot aquest en el moment que vivim, sobre l'habitatge, les famílies vulnerables, el drama que és accedir a una vivenda de manera digna. Abans que res, com a director de la Fundació Habitatge Social, sí que m'agradaria que em presentessis una mica aquesta fundació vostra. Quins són els principals reptes que afronta l'entitat en relació amb la manca d'habitatge social avui en dia, en l'actualitat?
Doncs mira, la nostra fundació ja fa 34 anys que existeix. Mm-hmm. Va ser constituïda per Càritas Diocesana de Barcelona i sí, treballem en coordinació estreta amb Càritas. Mm-hmm. I com bé has dit, doncs els reptes que tenim en aquests moments doncs és la dificultat per trobar habitatges per poder atendre les famílies que tenim en llista d'espera. Uh-huh. I també trobar habitatges perquè les famílies que estan als nostres habitatges i ja han fet tot un recorregut i estan en disposició de poder sortir, sí, puguin accedir a un habitatge a un preu raonable.
Perquè vosaltres exactament, és a dir, les famílies s'adrecen a vosaltres i com comença el camí, com continua i com termina amb vosaltres?
Doncs mira, les famílies s'adrecen principalment a Càritas.
Val.
I aleshores Càritas fa la valoració de què és el que necessita la família, sí, i si el que creu que necessita és un habitatge d'autonomia, mm, doncs ens fa una petició a la Fundació. quan a la Fundació se'ns allibera algun habitatge perquè alguna família doncs, ha acabat ja el seu recorregut i ha trobat un habitatge fora del programa per poder viure, doncs nosaltres, juntament amb Càritas, assignem aquest habitatge a alguna de les famílies que està en llista d'espera.
Hi ha un temps mínim o màxim per poder estar amb vosaltres en aquests habitatges que oferiu?
No hi ha un temps...
No. Depèn de les circumstàncies,
sí,
no?
Sí, sí. Tenim famílies que han estat en 2 anys i mig han pogut sortir i tenim algun cas que li ha costat 17 anys poder sortir, però ha sortit.
Ha sortit. Clar, sí que és cert que m'estaves dient que la dificultat major que ara enfronteu és trobar, o sigui, teniu molta més demanda que oferta de pisos de lloguer.
Sí, sí, sí. I
això i sempre ha estat així o és ara?
Això s'ha anat incrementant cada vegada més. Sempre ha estat així perquè, bueno, quan es va constituir la Fundació, l'habitatge no era un problema tan endèmic o tan crònic com pot ser ara. Però sí que és veritat que començava a ser un problema.
Sí.
Evidentment, en aquell moment doncs, la Fundació tenia molt pocs habitatges, però els últims anys sí que ha fet una aposta per incrementar el nombre d'habitatges.
Home, ara em sembla... Bueno, com a mínim sí. La xifra em crida l'atenció, perquè estàvem parlant de 461 habitatges.
Sí, d'aquests en propietat són uns 182 habitatges tenim en propietat. Propietat vol dir que potser els estem pagant un crèdit o una hipoteca.
Sí.
I els altres doncs, els tenim cedits o bé per institucions públiques o per particulars, empreses, gent que és conscient de quina és la problemàtica de l'habitatge
i
que decideix cedir a la Fundació un habitatge, 2 habitatges, o gratuïtament o a un lloguer molt, molt baix.
Clar, darrerament estem escoltant, Sergio, aquestes notícies disparatades, no?, del preu de lloguer a Catalunya, especialment a Barcelona. De fet, recordo que fa unes 3 setmanes o així parlàvem que una habitació, només una habitació, ja estava per 600 i pico euros. No? Clar, imagino que la vostra problemàtica per trobar aquests habitatges de lloguer per oferir a famílies vulnerables té molt a veure amb aquesta bogeria de preus.
Totalment. O sigui, en aquest moment el preu mig d'un habitatge a la ciutat de Barcelona, crec que l'últim estudi que vaig mirar estava en 1.193 euros
això
al mes.
Això pisos de 40 metres, eh? Estem parlant.
Bueno, el promig de tots els pisos que estan en lloguer a la ciutat de Barcelona.
Sí, sí, sí,
per
sí,
tant,
sí.
Podem suposar que hi ha pisos
de
grans de fins a 3.000 euros i alguns potser estan en 900. Però, evidentment, 900 euros per a una família vulnerable són molts diners.
I tant. Des de 2015, la quantitat de famílies que han sortit de la Fundació no ha augmentat significativament, no? Això és una dada que doneu. Quines solucions proposeu per superar aquest estancament? Veieu solucions? Són factibles, com a mínim?
Sí, clar, el 2015 el mercat immobiliari encara no s'havia disparat tant com ara. El 2015 van sortir 48 famílies.
Sí.
El 2016 va baixar 38 i després ja ha baixat al voltant d'entre 20 i 25, són les que van sortint cada any. Clar, nosaltres el que estem en aquests moments és buscant partners que estiguin disposats a oferir habitatges a aquestes famílies que ja han fet un procés i que necessiten un lloguer, que són responsables amb el pagament.
Val.
I necessiten un lloguer que entri dins de les seves possibilitats, que poden pagar entre 600 i 750 euros.
Que ja és, eh?
Que ja és.
Sí,
però
ja és.
Estem parlant de famílies que potser entre 2 membres aconsegueixen uns ingressos entre 2.000 i 2.500 euros i poden pagar aquests imports.
Val. També hem destacat, ara quan explicava una mica tot el que esteu explicant darrerament des de la Fundació, és aquest creixement notable de les famílies monoparentals, majoritàriament liderades per dones. Com prioritzeu aquestes famílies en la vostra feina? O com les tracteu? Quin tracte li doneu? I com valoreu també aquest augment, no?, d'aquest tipus de famílies?
Sí, clar, nosaltres quan assignem un habitatge donem prioritat a qui està en una situació més precària. I evidentment les famílies monoparentals en què la dona és la cap de la família, sí, són les que estan en la situació més vulnerable. Sí. De fet, ja tots els estudis darrerament estan indicant que la pobresa cada vegada té més rostre de dona, uh-huh, no? Perquè a part de les dificultats econòmiques s'enfronten a una dificultat doncs, de diferència de tracte pel gènere, uh-huh, que això afecta els ingressos i afecta moltes situacions quotidianes. Uh-huh.
Clar, és complicat, veritablement. A més, una de les coses, ja, els oients habituals saben que ho repeteixo molt, però sí que és cert que en aquest any i escaig que porto fent aquest programa han passat per aquí moltíssimes entitats socials i al final te n'adones, bueno, al final i a l'inici, te n'adones que no només és el problema de l'habitatge, el problema de l'habitatge està lligat al problema de la discriminació, de la immigració, de la manca de treball, dels papers, és a dir, és com una gran bola que és com molt complicat trencar o que s'endreci, no? Per això les entitats com la vostra, fundacions com la vostra, com Càritas i tantes d'altres, perquè hi ha moltíssimes a Catalunya i molt a prop nostres, són tan importants perquè esteneu aquesta mà, no? Perquè les persones no desesperin, perquè jo imagino que arriba un moment en què la desesperació ha de ser forta, de dir, no, com treballo, com visc, com cuido dels meus fills...
Bueno, és que hi ha coses que sense un habitatge són pràcticament impossibles.
Sí, és una de les bases. Sí.
Vas a fer una entrevista de feina i quina adreça dones perquè contactin amb tu.
Sí, sí, sí.
Els teus fills han d'anar a escola, quina adreça estàs dient perquè li assignin un centre escolar. Mm. O sigui, tot a la vida... És molt més complicat si no tens un habitatge.
És una pregunta dura, però te l'ha de fer perquè, evidentment, a les famílies hi ha fills, hi ha menors i també crec que s'ha de destacar que pot ser un veritable drama, no? Com afecta la manca d'habitatge digne a aquests menors, a aquests nens? Quines mesures també es poden posar en marxa per garantir el seu benestar i un desenvolupament mentre viuen en una situació de vulnerabilitat, com es pot cuidar a l'infant que té aquesta dificultat?
Sí. Està clar, la nostra experiència és que, sí, que els menors, quan aconsegueixen viure en un habitatge per la família, milloren ràpidament en molts dels àmbits de la seva vida. Mm. Primer, fins i tot, en el tema d'estudis, és a dir, el fet de tenir un lloc on estudiar, on portar els companys d'escola.
Ah, clar.
La socialització entre els infants és bàsica.
És essencial, sí.
Si estàs vivint en una habitació amb la teva mare, el teu pare i els teus germans, evidentment no pots portar ningú, no? Mm. Aleshores, això són els primers canvis que s'observen. Però després també en canvis en temes de salut física, emocional... És a dir, l'altre dia ens comentaven un nen que fins que no li vam assignar un habitatge de la Fundació, no es va llançar a caminar, perquè estava vivint en una habitació amb la seva mare i, clar, l'àmbit per caminar
era
arramblat al llit i a la tauleta de nit. O sigui,
clar.
Va ser tenir un habitatge i tenir possibilitats de provar i de començar a caminar, no? Per tant, molts àmbits de la vida dels adults, però dels infants molt més, es veuen afectats per la manca d'habitatge.
De vegades, Sergio, escoltant-vos i escoltant-te en aquest cas a tu, ens adonem, i segur que als oients també els hi passa, que aquestes situacions que sembla que estiguin com molt allunyades de nosaltres, no? Estan a tocar i estan en la nostra societat. Sergio, la Fundació ha participat en diversos projectes i festivals com l'International Social Housing Festival i el projecte Avivas. Uh-huh. Com creus que aquestes iniciatives també ajuden a avançar en la causa de l'habitatge social, uh-huh, l'habitatge just?
Doncs, a veure, l'International Social Housing Festival és un congrés que es realitza cada 2 anys a un indret del món, sí, ara, de moment principalment a Europa, i evidentment està en aquest context on pots compartir amb entitats que es dediquen a temes d'habitatge social a tota Europa i a tot el món, doncs ens serveix per aprendre, però també ens serveix per posar en valor a la nostra feina, no? I el projecte Vives és un projecte a nivell estatal amb altres entitats que el que persegueix és incidir davant de les administracions públiques perquè es faci més habitatge social i que es busquin solucions. Uh-huh. I això és bàsic també perquè aquest habitatge, aquesta manca d'habitatge que tenim, doncs les administracions públiques la prenguin seriosament i prenguin mesures que afavoreixin que les entitats socials puguem continuar amb la nostra tasca en aquest àmbit.
Costa molt, eh? Els governs, que les entitats oficials, que els ajuntaments... Bueno, jo crec que els ajuntaments són una mica més receptius. Pel que us escolto dir a vosaltres, és que teniu quanta
temps. Bueno, els ajuntaments el que passa és que es troben el problema i li han de donar una solució.
Exacte, però... Quan
no tenen els diners, però tenen el problema.
Però no tenen els diners, tenen el problema i segurament poden, en algun cas, sobretot mirar als ulls aquestes famílies, no?, que tenen, i aquestes persones que tenen els problemes. Però jo sé que costa molt, ja per acabar, perquè se'ns ha escapat el temps vola aquí a la ràdio, tens esperances? És a dir, tu confies en que en un futur, jo no dic demà passat, doncs s'endreci una mica aquesta situació, jo no sé de quina manera, però perquè ara mateix sembla que és molt complexa, però voluntat, solucions, hi ha esperança, Sergio?
Jo crec que sí.
Sí?
O sigui... Cal continuar treballant en el dia a dia amb les famílies concretes i també cal anar fent pressió a les administracions públiques perquè posin diners i inverteixin en nous habitatges.
Que pots tenir molt bona voluntat, però has de posar els calés.
Exactament.
I que es noti. Sergio, gràcies per la visita. Sergio Rodríguez, director de la Fundació Habitatge Social, ens ha acompanyat en aquesta tarda de diumenge per parlar-nos de la tasca de la seva fundació, molt impressionant, i de l'esperança perquè la situació de l'habitatge social, l'habitatge digne, es pugui anar solucionant mica en mica en un termini doncs raonable. Sergio, molts ànims i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La cançó Imagine de John Lennon ens convida a imaginar un món sense barreres ni desigualtats, un món on tothom pugui viure amb dignitat, tal com està el pati avui en dia, ja sé que és molt imaginar. Aquesta visió ideal és especialment rellevant en el context de la manca d'habitatge social, com hem escoltat avui. Jo crec que la pedra angular per endreçar vides desendreçades i per sortir de la vulnerabilitat. La Fundació Habitatge Social treballa incansablement per apropar-nos a aquest ideal, reclamant un pla d'habitatge que impliqui tots els nivells de govern i que garanteixi espais dignes per a tots. Si escoltem el missatge d'Imagine i actuem amb responsabilitat, podem construir un futur on el dret a l'habitatge sigui una realitat per a tothom. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, ens retrobem en 7 dies. Adéu-siau.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.